Bienvenidos y bienvenidas a Cooperativas en las Ondas, una miniserie de podcast sobre cooperativismo de trabajo, para conocer y saber todas las claves y ventajas de esta forma de empresa. En este cuarto episodio nos hemos preguntado por lo que entendemos actualmente por éxito empresarial y si la noción que se suele tener acerca del éxito de una empresa se sigue midiendo exclusivamente en función de su mucha o poca rentabilidad económica. Nos hemos hecho esta reflexión porque el mundo en el que vivimos es cada día más complejo y cambiante, y el modelo económico y productivo que conocemos y que trajo prosperidad y progreso a anteriores generaciones presenta desde hace tiempo síntomas evidentes de agotamiento, demandando con urgencia nuevas maneras de hacer las cosas. Animados por una ciudadanía más crítica y concienciada acerca de los problemas medioambientales, la crisis climática y las cada día mayores desigualdades sociales generadas por el modelo económico imperante, desde hace relativamente poco tiempo han comenzado a surgir modelos de negocio innovadores que tratan de dar respuestas sostenibles a las necesidades de las personas y de nuestro planeta. En este espacio nos proponemos profundizar en un nuevo tipo de emprendimiento que ha comenzado a arraigar en la Comunidad Valenciana. Nos referimos al llamado emprendimiento de triple impacto, un concepto que alude a aquellas iniciativas empresariales que buscan generar un impacto positivo en tres áreas o dimensiones: la económica, la social y la medioambiental. Saludos en nombre de Ángela Pita y de todo el equipo que hace posible este podcast. Hoy les hablamos del emprendimiento de triple impacto: social, económico y medioambiental. Comenzamos. Aunque en la práctica el concepto de triple impacto nos pueda sonar algo nuevo, es un término acuñado ya hace casi tres décadas, cuyo desarrollo comenzó a partir de 2004. Su creador, un consultor de negocios inglés, trataba de ampliar la noción tradicional de éxito empresarial para incluir también dimensiones sociales y medioambientales. La idea era que las empresas no solo fueran evaluadas por su capacidad para generar beneficios económicos, sino también por su impacto en la sociedad y su entorno natural. Este concepto parece estar ganando adeptos y poco a poco, pero sin parar, el modelo de las 3P, así conocido por las iniciales en inglés, Profits, People, Planet, Beneficios, Personas, Planeta, parece haber venido para quedarse. Y precisamente de eso y de iniciativas de triple impacto que apuntalen las bases de un nuevo modelo productivo más innovador económica y socialmente, vamos a hablar con Ana Peñabel Bermudo, socio fundadora de Transversal Cooperativa Valenciana, una cooperativa que lleva a cabo proyectos tan interesantes como la creación de una red para una transición energética justa, la aplicación digital FemGiga para el intercambio de recursos entre entidades de la economía social, diferentes actividades de investigación y fomento de la economía social y solidaria, además de participar en procesos para diseño urbano para la elaboración de planes estratégicos de la administración pública, y la aplicación informática CIRCE para facilitar el posterior seguimiento y control de estos planes estratégicos, y muchas cosas más que ahora nos va a contar. Muchas gracias por acompañarnos, Ana.
Gracias, Ángela, por habernos convidado a esta charla tan interesante.
A ver, Ana, de acuerdo con tu experiencia en el contexto que has trabajado estos últimos años, ¿qué tipo de iniciativas empresariales se han creado que encajarían con la definición de este triple impacto que hemos comentado en la introducción? ¿En qué se diferencia de cualquier otro tipo de negocio?
Doncs la veritat és que recentment s'estan creant moltíssimes iniciatives d'emprenedoria relacionades en molts àmbits diferents. Ara me venen al cap alguns com l'àmbit de la cultura, el disseny i la comunicació, que estan utilitzant ja llenguatges més inclusius, més accessibles, amb més consciència social, o en l'àmbit rural, iniciatives relacionades en una alimentació de proximitat saludable i sostenible, en temes de gestió forestal, en temes de recuperació d'espais naturals, també en educació, no? Buscant pedagogies més respectuoses amb el desenvolupament de la infància, o en l'àmbit de l'arquitectura, ja no només en com construïm i en quins materials més sostenibles, sinó també com garantim l'accés a una vivenda digna, que és un dret universal. També en qüestions de psicologia estan sorgint moltes iniciatives davant d'aquesta preocupació que tenim també ara per la salut mental. en l'energia, buscant no només la producció de renovables, sinó també una ubicació racional d'aquesta energia, també una responsabilitat en el consum i també no deixar a ningú fora, no? Lluitant contra la pobresa energètica de les famílies. O ja en temes més socials directes com el nostre, pues, la recerca, la dinamització comunitària, temes de la igualtat, i com, bueno, com veus són temes com molt relacionats en els reptes que tenim actualment, sí, com a societat, i és, moltes d'aquestes iniciatives estan liderades per persones molt joves, uh-huh, que connecten molt perquè ho estan vivint en primera persona en aquests reptes i estan buscant, pues, solucions innovadores des d'altres perspectives, i la veritat és que és com molt esperançador que s'estigui donant tot això.
I molt ampli, per lo que cuentas, sí, són multitud de sectors, d'activitats que tenen cabida en otro modelo de hacer empresa i no solo el objetivo, sí, económico, exacte, de máximo beneficio por, sí, encima de todo. ¿No?
Allà on hi ha una necessitat social o mediambiental, sorgeixen com iniciatives que busquen sobretot donar resposta, no, a aquestes necessitats. Uh-huh.
Tú has participado en varios proyectos de dinamización comunitaria, economía social y solidaria y políticas públicas. ¿Tienen más fácil las cooperativas, que al final es el protagonista de estos podcasts, alinearse con las RSC o hay diferencias con otras empresas?
A veure, no sé si és més fàcil o no, perquè al final treballem en el mateix context socioeconòmic, no? I les condicions són les mateixes, però és veritat que certs principis van en el nostre ADN, no? Des dels inicis del cooperativisme en el segle XIX. Uh-huh. Principis com la democràcia interna, la preocupació per la comunitat, la igualtat, la cohesió social, tot això està com en la nostra essència. Uh-huh. Encara que sí que és veritat que crec que hauríem de recuperar un poc més la història del cooperativisme i conèixer-la millor nosaltres, les pròpies cooperatives. Sí. I a banda d'això, només la manera d'organitzar-nos, o diguem, la part més legal, no, que ens regeix, ja porta cap a una major igualtat o cohesió social, perquè nosaltres no decidim, o sigui, el poder de decisió no està en funció del capital que aportes, sinó que seguim el principi democràtic d'una persona a un vot, i a més tampoc la distribució de la riquesa o dels beneficis va en funció d'aquest capital, sinó en funció del treball que aportem, i això també, pues, genera com un repartiment més equitatiu, major igualtat. Jo sempre dic que si tota l'economia s'organitzarà d'aquesta manera cooperativa, probablement no hi hauria desigualtats socials en el nostre món. Mm. Així que crec que no sé si ho tenim més fàcil o no, però sí que va en el nostre ADN i en la nostra essència funcionar d'aquesta manera.
Sí, és un tema que ha sorgit en altres episodis, en lo de poner les persones en el centre.
Exacte.
Ese es el bienestar social con con esos beneficios, pero que repercutan en el bienestar personal y social de, bueno, en las personas y en toda la sociedad que conlleva, en tu entorno más inmediato, y que al final repercute no solo en tu barrio, en tu ciudad, en tu comunidad, en toda, y se, exacto, va haciendo más grande. Uh-huh. ¿Vosotros habéis encontrado que apoyos, ayudas que favorezcan este tipo de empresas?
Sí que hi ha algunes ajudes i suports puntuals i per a coses molt concretes i sempre amb molta burocràcia, però bueno, això també és garantia d'equitat en l'accés. Però a nosaltres el que ens preocupa més no són tant les ajudes com que encara no se valora socialment i se valor afegit que aportem les empreses que ens preocupem pel nostre entorn. No? No, com a societat tendim a buscar el preu més barat, no? Sense ser conscients d'altres coses, i fins i tot per damunt de la qualitat. Que en este cas, bueno, en el cas dels consumidors individuals se pot entendre perquè també els salaris s'han anat deteriorant en les últimes dècades, però en el cas de les administracions, i sempre apel·lem molt a les administracions públiques, haurien de tindre molt més en compte aquests impactes, mm-hmm, perquè un preu més barat avui pot ser suposa un cost més alt demà, no? Si per exemple les condicions laborals ens porten a un deteriorament de la salut física o mental, ho acabarem pagant també col·lectivament. Si contaminem un riu o un terreny, l'haurem de netejar també en recursos de tots i totes. Si no hi ha cohesió social, sinó que hi ha més conflictivitat o violència, també ho haurem de resoldre entre totes. Uh-huh. I a part d'un major cost, tot el patiment humà que haurà provocat això pel camí, o inclús situacions irreversibles, no? Quan es deteriora molt la situació social o la situació mediambiental, pot ser ja coses que ni tan sols puguem recuperar mai. Aleshores, les administracions pensem que tenen una responsabilitat important en aquesta consciència de consumir productes i serveis que incorporen ja totes aquestes precaucions, per dir-ho d'alguna manera.
En aquest aspecte, ¿notáis que en los últimos años ha habido más cierta sensibilidad de estas administraciones que comentas es decir, que están empezando, o algunas ya tienen claro, a abrir los ojos a que esa realidad que tú has expuesto está ahí ya, no son hipótesis de el científico que dice la catástrofe de dentro de 1000 años. No, no, esto es hoy y ahora, la destrucción de nuestro medio ambiente, de nuestro tejido social.
Sí, ja, sí que ens trobem en personal tècnic i les administracions en més consciència que abans sobre aquests temes i que, bueno, és veritat que potser necessiten ferramentes i formació per a poder aplicar, pues, per exemple, les clàusules socials en contractació pública, no? O nosaltres que fem també plans estratègics, no? Pues poder acompanyar també l'administració a incorporar tots aquests valors en les seues polítiques públiques concretes del dia a dia. Però sí que notem més sensibilitat, sí.
Y vosotros, que Transversal es un proyecto que trabaja día a día para llegar a estos objetivos, ¿qué servicios ofrecéis desde vuestra consultora? ¿Qué exactamente?
Pues una de ellas, como comentaba, es el diseño y ejecución de procesos participativos para arribar a concretarse en políticas públicas concretas, y eso lo trabajamos tanto en la ciudadanía como en el personal público de las administraciones. I també moltes altres coses que, per a dir-ho així més en general, estan encaminades a facilitar tot allò que pot necessitar una organització col·lectiva, o sigui, organitzar-nos col·lectivament per a solucionar un problema o per a dur endavant un projecte. I d'ahir ho fem des de la formació i acompanyament a grups per a simplement prendre decisions eficaces i que duren en el temps i que siguin justes, el desenvolupament de ferramentes informàtiques, abans has nomenat Fem Lliga o CIRCE, que justament volen facilitar això, no? Posar-nos d'acord, prendre decisions, poder fer el seguiment d'aquestes decisions. També organitzem trobades o esdeveniments per a facilitar que la gent se conega i pugui començar a treballar en xarxa o dur a terme projectes en comú. Bueno, tot allò que té a veure en juntar diferents agents i facilitar que s'entenguen i que puguen dur endavant els seus projectes.
Que se conozcan, no?
Sí, començant perquè se coneguen, exacte.
¿Detectáis que vuestros servicios son ahora más demandados por las empresas? ¿Qué perfil suelen tener vuestros clientes?
Pues mira, nosaltres solem treballar, com tenim aquest component de lo col·lectiu i l'organització comuna, treballem molt en cooperatives, altres cooperatives, en associacions, inclús en grups de gent que no té encara forma jurídica però que volen engegar alguna cosa, i també molt per a l'administració pública, tant en relació amb la ciutadania com dins de l'administració entre el personal tècnic. I penso que sí, que cada vegada més s'entén el que fem, perquè hi ha molta gent que està buscant cada vegada més solucions col·lectives a les seues necessitats, des de proveir-se de vivenda, de treball, d'energia, de cures, és com que la societat ens porta cap a l'individualisme, però cada vegada hi ha més gent que està intentant remar a contracorrent, però com no ens ensenyen com fer-ho, ahí entra Transversal i dona ferramentes, ajuda, acompanya, per a que això pues, arribi a bon port.
Molt bé. Cuando estáis vosotros asesorando a una empresa cliente, ¿cuáles son las principales dificultades con las que os encontráis a la hora de implementar su enfoque hacia la RSC?
La veritat és que ho tenim prou fàcil perquè com treballem ja en entitats que d'entrada ho tenen més o menys integrat, tant cooperatives, associacions, fundacions, administracions públiques, bueno, tenim com el camí prou obert i a vegades el que podem fer o aportar és noves reflexions, no? A lo millor en temes de feminisme, per exemple, que som especialistes, o en temes d'energia, en temes molt variats. I també, bueno, un dels problemes que ens trobem, i això en general també a nivell intern nosaltres, és el temps. Tot el món va molt accelerat, necessitem parar per a millorar els processos, per a millorar les maneres de fer, per a reflexionar quin impacte estem tenint, i moltes vegades no tenim temps.
Clar.
I bueno, pues sí, fem una crida a assossegar un poc els ritmes, perquè a la llarga val la pena pensar les coses 4 vegades abans de llançar-nos.
Sí, és verdad, que parar para poder mirar-se, perquè si no sabemos a dónde queremos ir. Sí. Pues muchas gracias por la conversación, Ana Peñalver, socia trabajadora de Transversal Cooperativa Valenciana. Y hasta aquí este episodio que hemos dedicado al emprendimiento social. Nos emplazamos para el siguiente podcast de esta serie, en la que hablaremos de emprendimiento rural y nuevas oportunidades de dinamizar territorios de interior de nuestra comunidad a través de fórmulas cooperativas. Nos despedimos aquí de Cooperativas en las Ondas. Y ya sabes, pon en valor tu talento. Emprende en cooperativa.